SER Catalunya. Aquí, amb Josep Cuní.
Doncs celebrem la cultura i alhora també celebrem la recuperació física de l'Artur Ramon. Artur, què tal?
Molt bé.
La setmana passada vas recuperar-te en qüestió de segons, perquè la salutació que et va enviar al Huntington em consta que et va anar més bé que les pomades.
Em veu tractar molt bé, em veu donar molta moral i gràcies a això avui torno a estar aquí a l'estudi amb vosaltres.
Per no tornar a fer nosaltres el programa d'art sols. Ja no sabíem què dir de l'art.
Ara això de la moral es porta molt, des que l'Alcoyano destrossa el Real Madrid.
Exacte, la moral ha tornat.
Escolta'm, l'art del gravat català.
Sí.
Un llibre de referència que tu has coordinat, que has escrit també el pròleg. Ara, advertim a l'audiència. Quant pesa?
No és de butxaca, no és de butxaca.
No és de butxaca. Pesa bastant, sí. És un llibre d'aquests que fan els d'enciclopèdia.
5 quilos pesa això?
Sí, sí. Veure, has d'estar recuperat ja.
A veure, suspesa'l.
Sí.
Jadindo. No. No fotis, has caigut de debò. Sí, doncs sí. Sí.
Doncs sí.
Hosti. Perdona.
És el teatre.
Perdona.
És el teatre.
Sí, això ha quedat gravat ara,
Això ens ensenyaven a caure.
Ja.
A l'Institut del Teatre.
Ja, feia al col·le, això de caure, també. I així començàvem tard les classes.
I la mida també és de què? És de 25 centímetres sí. d'ample per 30 o 35
de llarg,
llibre... no?
Sí, és un llibre de pes. Contundent, de pes.
Contundent.
Sí.
L'art del gravat català. Uh-huh. Explica aquest art.
Doncs mira, aquest és un projecte que va venir a proposar-me als d'Enciclopèdia Catalana i que em va agradar molt la idea de fer un llibre sobre el gravat català, que no, normalment no es toca aquest tema, i posar-lo doncs, al mateix nivell que la col·lecció que tenen de romànic o de les primeres avantguardes, etc. Per què? Perquè el gravat, com està associat al paper, això passa una mica també amb el dibuix, sembla que hagi de ser un art menor, quan no ho és. És a dir, és un art fet amb una altra tècnica, o amb diverses tècniques, des de la xilografia, que és el gravat sobre fusta, els aiguaforts, que són sobre coure, o les litografies, que són ja més modernes, sobre gravat sobre pedra. I llavors el que volíem era recollir la història del gravat català, i evidentment això ho havíem de fer doncs amb un equip de gent, era impossible fer-ho una sola persona. I llavors hem agafat un equip de 8 professionals que durant pràcticament un any i mig ens hem coordinat per poder fer aquest llibre, i a mi el que m'agradava molt també era la possibilitat de per primera vegada fer un llibre de gravat, o en general un llibre d'art ben reproduït, és a dir, on les imatges estan pràcticament com si poguessis veure els originals. I això, veritablement...
És que cada reproducció és una litografia.
Clar, és com si fos la real. I això trobo que és molt important. És a dir, més enllà dels continguts que els té, i que és un llibre que està una mica a cavall entre l'erudició i el que ha de fer, no?, que és la difusió d'aquesta matèria, el que va ser molt interessant és poder reproduir les obres i que es vegin molt bé. I al final del llibre també una altra cosa que m'interessa molt és que hi ha un glossari amb totes les tècniques, perquè moltíssima gent no coneix bé doncs, les tècniques del gravat i és interessant doncs, poder-les explicar i il·lustrar.
Ja sap, doncs, la nostra audiència interessada en el gravat català, que hi ha aquest llibre, L'art del gravat català, que reuneix totes aquestes característiques, coordinat també per l'Artur Ramon, que n'escriu el pròleg. Amb tot, aquesta setmana, fa uns dies, vàrem conèixer la mort d'Helena Cambó, 91 anys, mecenes cultural, filla de Francesc Cambó, una persona estrictament relacionada i vinculada tant amb el Museu del Prado com també amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya. I aquí entrem en contacte amb tot el que ha estat el manteniment del llegat Cambó, amb els problemes que tu has apuntat en alguna ocasió que poguessin tenir ara, per exemple, quan volien treure subhasta un Botticelli però no podia sortir del país, concepte que vàrem recuperar l'altre dia parlant del Botticelli que entrarà en subhasta per Sotheby's un dia d'aquests.
Aquesta nit, és a dir, que a partir de demà i la setmana que ve podem comentar el resultat que farà aquest Botticelli, que recordem que estava estimat en 80 milions de dòlars, i que el posàvem en relació amb el Botticelli dels Cambó, el retrat de Michele Marullo Ternacchiotta, que va ser poeta i guerrer, va morir el 1500, i que durant molt temps ha estat dipositat al Museu del Prado. Clar, aquest quadre, hi ha un tema que no deixa de ser doncs, una mica complexa d'entendre, que és que aquest quadre Cambó el compra amb un industrial suís als anys 30. Per tant, és un quadre que mai va formar part del patrimoni espanyol. Llavors, Cambó el porta, el té durant tota la seva vida, aquí al pis magnífic, a l'àtic de Via Laietana, el tenia amb un cavallet, i la família durant molts anys el va dipositar al Museu del Prado. Però legítimament la família decideix, després de molts anys de dipòsit, que el volen vendre. Llavors, el govern espanyol, clar, has de demanar un permís d'exportació i diu no, aquesta obra és inexportable, és un bé d'interès cultural espanyol i, per tant, només es pot vendre a Espanya. I aquest és el problema que tenen els Cambó, amb la qual cosa aquest quadre a Espanya és que pràcticament no es pot vendre, perquè o te'l compra el Prado o te'l compren, jo ara estic pensant en tres persones a Espanya. I a un preu de saldo, a un preu molt inferior als 80 milions d'euros que val el que se subhastarà aquesta.
Perquè la cotització internacional no hi entra, perquè el mercat internacional ha desaparegut.
No hi és. És a dir, és una situació veritablement curiosa i que ens fa reflexionar molt sobre el que és aquesta llei de patrimoni, que és obsoleta, és una llei de l'any 85, i que s'hauria de revisar per trobar l'equilibri just entre la salvaguarda del patrimoni, que és evident que és important, que l'hem de protegir, però alhora poder tenir un mercat de l'art amb unes condicions, diguéssim, de país civilitzat, un lliure mercat en el que es puguin... Jo el que faria, si m'ocupés d'aquest ministeri, és equiparar-me als països del meu entorn. I els països del meu entorn diuen que en un cas així tens un any per trobar el que val aquest quadre en el mercat internacional, posem que no siguin 80, siguin 40 milions d'euros. I si durant un any no trobes els diners, a través d'esponsors, a través de micromecenatges, del que sigui, doncs aquesta obra l'has de deixar exportar. Perquè si no, el que estàs fent és una expropiació als propietaris.
Tenint en compte això, amb aquest contenciós que es manté obert, quin és el llegat d'Helena Cambó i què ha representat Helena Cambó en tota aquesta preservació de l'art, tant de la família com també de l'ajut, la col·laboració i el mecenatge a través del Prado i a través del Museu Nacional d'Art de Catalunya?
A mi em sembla que Helena Cambó ho explicava molt bé en l'obituari que li feia el Jordi Llobet l'altre dia, no? Representa la idea clàssica de la Civitas, no? De la persona que entén la cultura com un motor en el que la societat s'ha de desenvolupar i a través de la qual hi fa unes aportacions de tipus de mecenatge, però sense la part lletja del mecenatge, que està molt vinculada també a casa nostra, que és tota l'ostentació i la vanitat i l'ego que porta a vegades associat. Era una senyora absolutament discreta, però que feia una feina important seguint el llegat del seu pare. Perquè el seu pare, clar, recordem que va fer coses tan importants com, per exemple, la col·lecció Bernat Metge, que és una...
Que tu la tens sencera, a Viladrau. Sí. Jo l'he vist.
És que és
tota una paret.
Tota una paret de la Bernat Metge, que és un mite, no? És a dir, la Bernat Metge, les coses més increïbles...
Recordem a l'audiència que és la traducció en llengua catalana de tots els clàssics.
Tots els clàssics. Sí,
400 volums des de l'any 32, 400 volums de clàssics grecs i llatins, i és una obra monumental. És de les coses més, diguéssim, increïbles que s'han fet en aquest país. I això ho va fer Cambó, i ho va fer també Helena Cambó, seguint el llegat del seu pare. Després, tot el mecenatge, per exemple, amb la donació, o, diguéssim, cessió, no? Més que donació, cessió, però clar, pràcticament és una donació, perquè no sé quants anys fa que hi són, de 50 quadres al MNAC. És a dir, una gran part del MNAC se sustenta per la col·lecció Cambó. Els quadres que fa de dipòsit al Prado, perquè part d'aquest Botticelli, recordem que n'hi ha tres més, que hi ha Zurbarans... És a dir, a mi, per mi, ahir li escrivien al seu fill i li deia a l'Ignasi, era una dama de la cultura. És aquesta idea, no? Una persona de gran elegància i que es va dedicar a la cultura d'una forma discreta i sense... Hi ha una anècdota molt divertida, que és quan la fan acadèmica de Belles Arts de Sant Jordi, i tarda 3 anys en llegir el discurs, i dius, perdonin, però clar, és que jo tinc 14 fills i bastants nets. I per tant, i fa un discurs preciós, que és la seva experiència justament amb el retrat de Botticelli. Jo crec que personatges així n'hi ha molt pocs al país.
Són molt britànics.
I són molt britànics, veritablement. I els hem de recordar i agrair la feina que han fet en un país que, per cert, és bastant desagraït perquè té un gran problema, que és que tolera malament les superioritats.
Aquesta és frase testimoni, aforisme. Catalunya supera...
Tolera malament tot el que és...
I el talent.
Elevat,
el
talent, geni, superioritats. Llavors sempre se li ha de trobar alguna cosa. No és allò que et diuen, sí, bastant bé, sí, però no. L'altre dia em va venir un senyor i em diu, vostè, vinc a veure'l perquè té un cert prestigi. Dic, escolti, el prestigi no és relatiu. Es té o no es té.
Un cert.
Però sempre, sempre ha d'haver aquesta
el
punteta.
El matís, aquest, no fos cas sí, que t'haguessis no cregut cas... que eres sí. prestigiós.
Exacte.
Per tant, no, només ets una mica.
És això.
Això lliga amb el que sempre es diu el Juanjo López Burriol, aquest programa, sí. que ell té la sensació que la majoria dels polítics independentistes són només una mica independentistes. Perquè si ho fossin de debò... Segurament algunes de les coses que només han fet una mica, com declarar 3 minuts la independència, o la independència per 3 minuts, doncs potser ho haguessin fet d'una altra manera, no?
Clar.
Però això seria també extrapolable a moltes altres coses. Escolta, celebrem la teva recuperació física, per bé que el teu amic Jacinto Antón et veia molt més coix del que estàs. I ha vingut amb una intencionalitat perversa,
no
que, és parlar, que és parlar dels grans coixos de la literatura i de la història, pensant en tu. O sigui que fes el favor...
L'homenatge als tollits.
Exactament. Exactament.
Fes el favor d'agafar la crossa sí. perquè ara el Jacinto parla de tu.